Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts, molt bona tarda de dijous, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui dijous repassem les notícies del dia. A les vies de so avui tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció el Víctor García, el Víctor Casellas i la Sara Cruz. Molt bona tarda, Sara.
Bona tarda, Mercè.
Avui la Sara està molt elegant.
Oi, tu també, que després d'acabar el 7:45 ens n'anirem a sopar i després ens anirem a la inauguració de la Boat, de la discoteca Boat. La Boat, a la
Rambla. Mare meva, Sara, demà, ben d'hora,
sí, sí.
A fer el primer cafè,
sí, sí, no sé, faré una migdiada. Faré migdiada.
La Sara ho aguanta tot, aquí no hi ha problemes, eh, Sara?
Sí, sí, tant.
Doncs vinga.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Dani Duro. Ell és de Barcelona, té 31 anys, és diplomat en Ciències Econòmiques, també màster en assessoria fiscal i estudiant de dret, és assessor fiscal. Entre les seves aficions s'hi troba el triatló, la música, l'art i la política.
Ai, Sara, mare meva.
No podem seguir avui. Mira, perquè hem de dir que el Dani ens està fent fotos.
Menja l'últim bombó que queda, que avui em sembla era l'aniversari de la Francina Alzina al matí, d'una tertuliana, no?, de primer cafè. I us ha portat aquests bombons, que bé, agraïm a la Francina, perquè han durat tot el dia.
Tot el dia. Acabo amb la teva presentació, Dani. I es defineix com una persona optimista, extrovertida, preocupat pels temes socials i de caràcter fort.
Bona tarda. Anava a dir bona nit, mai sé quina hora és.
Dani, avui estem molt desconcentrats.
La xocolata. M'heu deixat un bombó, només.
Per tu, aquest últim per tu, Dani.
La xocolata i la primavera, que la Sara altera.
Ja veig.
És veritat que això, el tema de la xocolata, avui, déu-n'hi-do, a la redacció, la xocolata.
Sí, perquè hem dedicat el Samuel, el nostre company que ha estat a Roma, de Catalunya Cristiana, ens ha portat un regal. Ens ha portat una tauleta de xocolata que ja ens l'hem acabat. Que bona que estava.
Samuel, moltíssimes gràcies. Des d'aquí li volíem agrair, sí, perquè ha estat un detall.
Un detall molt maco, sí.
Una xocolata molt bona. Sara, em regales el cor de xocolata?
Te'l regalo, tot per tu.
Doncs vinga, el que fem amb la Sara, repassar el món en titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Ha arrencat ja el Consell de Política Fiscal i Financera amb la flexibilització del dèficit sobre la taula. El govern català va a la trobada amb l'esperança d'obtenir un millor tractament des de Madrid pel que fa al dèficit. Recordem que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha obert la porta a un repartiment del dèficit diferent entre les comunitats autònomes. Això vol dir que no tots els territoris haurien de complir amb el 0,7% establert per aquest any. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, s'ha obert avui mateix a introduir una disposició específica durant el tràmit parlamentari de la LOCME. Garantiria que la llengua cooficial tingui el mateix tractament no només que la llengua oficial pròpia, sinó que la resta de les assignatures troncals. Estem parlant del català. El portaveu de Convergència i Unió a Madrid, Josep Antoni Duran Lleida, ha expressat la seva voluntat de refer els ponts de diàleg amb el govern de Mariano Rajoy. Pel que fa al pacte d'estabilitat parlamentària entre CiU i Esquerra, Duran s'ha mostrat convençut que els republicans s'aniran distanciant gradualment de la federació independentista. El primer ministre escocès, Alex Salmond, ha anunciat avui la data per la consulta en una compareixença al Parlament autònom. Salmond ha fixat al calendari la data del 18 de setembre del 2014 i ha dit que serà un dia històric perquè els escocesos decidiran sobre el seu futur. Encara de l'exterior, el Banc Central Europeu afegeix encara més pressió a Xipre perquè trobi una solució al seu pla de rescat. En un breu comunicat, el Banc Central anuncia que només subministrarà liquiditat als bancs fins dilluns. El govern de Xipre treballa encara en un pla B per aconseguir el rescat internacional de 10.000 milions d'euros. S'espera que avui mateix l'executiu xipriota, que torna a reunir la comissió tècnica per concretar aquest nou pla, el presenti davant la cambra després de les reunions amb els grups polítics. I en esports, en bàsquet, el Barça Riga el juga aquest vespre contra el Caja Laboral Top 16. Els homes de Xavi Pascual volen assegurar-se la primera posició del grup de l'Euroliga. El cas de guanyar contra els de Victòria tindrien matemàticament la plaça assegurada i podrien jugar, per tant, els quarts de final al Palau Blaugrana.
7:37, el govern d'Andorra posa en marxa un nou programa de treball temporal que beneficiarà 75 persones. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El govern d'Andorra ha aprovat el reglament per posar en marxa un nou programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, que en una primera fase beneficiarà uns 75 treballadors adreçats a feines en l'àmbit de l'administració general i en una segona fase s'estendrà als comuns i les parapúbliques amb 75 llocs de treball més, segons ho ha anunciat el ministre portaveu Jordi Cinca.
Obrir un nou programa, en aquest cas, amb una primera fase per 75 llocs de treball que estarien adreçats a l'administració general i a tots els seus departaments, inclòs a l'administració de justícia també, amb un règim molt similar, pràcticament igual, al que ja vam establir l'any passat. És a dir, aquestes persones han de ser persones que estiguin desocupades, que estiguin inscrites en el servei d'ocupació.
Les persones que optin aquests llocs de treball han d'estar inscrites al servei d'ocupació almenys durant 45 dies.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
El dia ha despertat amb sol a tot arreu. Cap al vespre els núvols hauran marxat de tot el país. A les comarques costaneres bufarà sobretot el vent de garbí amb cops moderats a la tarda. El cel serè d'aquesta nit i matinada ha permès un notable descens de les temperatures. Han tornat les glaçades, això sí, al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes d'avui seran càlides i els valors més elevats tocaran, han tocat els 20 graus. Demà, dia similar, tindrem núvols trencats i algun ruixat allà. Les temperatures en ascens i el cap de setmana, cel variable amb ruixats diumenge, sobretot al nord del país.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A la tertúlia tindrem Lluís Foix, Ignasi Ferreres i Carme Borbonès. A les 9 entrevistarem en profunditat el cardenal Lluís Martínez Sistac. La missa d'inici del pontificat, l'experiència de participar en un conclave, el moment de l'Església i la figura del nou papa Francesc seran alguns dels temes que hi tractarem. També tindrem la secció de cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Tot això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batè pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies del dia amb Dani Duró. Dani Duró, assessor fiscal, marxant cap a Xipre.
Bueno.
Anem-hi, a veure com estan les coses. El Banc Central Europeu afegeix encara més pressió a Xipre perquè trobi una solució al seu pla de rescat. En un breu comunicat de dues frases, el Banc Central anuncia que només subministrarà liquiditat als bancs de la illa. Atenció, fins dilluns.
Doncs sí, Mercè, des de Nicòsia, el govern de Xipre treballa, com dèiem, en un pla B per aconseguir el rescat internacional de 10.000 milions d'euros després que el Parlament va rebutjar la taxa sobre els estalvis que demanava la zona euro. S'espera que avui mateix l'executiu xipriota, que torna a estar reunit a hores d'ara amb la Comissió Tècnica per concretar el nou pla, el presenti, aquest pla davant la cambra després de les reunions amb els grups polítics.
Bé, bueno, no sé, jo comentava dues coses, no?, sobre el cas xipriota. Primer, la manca de responsabilitat d'Europa i sobretot d'Angela Merkel, també en aquest cas, pel fet que estem parlant d'un país que gairebé, per la seva estructura de dipòsits i de producte interior brut i de més que té, podríem estar parlant d'un país gairebé com si fos un paradís fiscal, no? I aquesta és una circumstància que no és nova, vull dir, no és d'ara, no? Ara ha explotat, però hi ha hagut una tolerància a que aquesta situació es produeixi durant tots aquests anys, no? I després, una qüestió que no em sembla menor, i és el fet de que el Parlament xipriota hagi rebutjat el pla de xoc que proposa la Unió Europea, no? Crec que estem davant d'un cas en el que la democràcia s'imposa als criteris de la senyora Merkel, no? I això els té una mica trasbalsats, no? Perquè ben bé no saben com sortiran d'aquesta. Fins ara hem vist com tots els països, d'una forma o d'una altra, acabaven passant per l'embut, no? I acabaven acceptant les mesures tots els partits, perquè ni aquí, ni esquerres, ni dretes, tots han acabat passant per parlar-ho, no? I ens trobem amb un Parlament, doncs, que ha desafiat Europa, no? I, per tant, veurem com continua aquesta història.
Mm-hmm. Avui, bé, fa qüestió d'hores, ens assabentàvem també des de Xipre que els caixers, a dia d'avui, estan oberts, els bancs sí que estan tancats, però els caixers sí, i es podia treure com a màxim 260 euros. Clar, hi havia unes cues per treure diners.
Sí, sembla mentida que... De veritat, sembla mentida que això estigui passant a
Europa. Clar, és que és una situació...
A més, jo crec que han provocat una situació que contagi a la resta, no? Perquè, clar, ara no paren de dir que això és una situació excepcional. Sí, bueno, és una situació excepcional, però això és la Unió Europea, eh? Ull, perquè, clar, ara tothom mira Espanya i mira altres països, no? Però... Evidentment, sembla que això no pot passar aquí i no m'agradaria a mi ara donar una no sé, alterar ningú, no? Però, ostres, sembla que no s'ho han pensat gaire, això, quan ho han fet.
Però tot i així és veritat, Dani, el que dius, perquè d'alguna manera és el primer país que els hi ha parat els peus, no? Ha dit, no, escolta, jo per aquestes condicions no passo, no? Tot i així, el Banc Central Europeu, Mario Draghi, al capdavant, ja els ha avisat que a partir de dilluns, zero liquiditat. Vull dir que a partir de dilluns, Xipre no té cap mena d'ajuda si no accepta l'ajuda europea.
Per això dic que, bueno, veurem...
A veure què passa. Doncs veurem aviam també com afecta aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Suposem que això també n'hauran parlat aquesta tarda, encara no han sortit d'aquesta reunió a Madrid els consellers i el ministre d'Economia, perquè Catalunya assisteix avui al Consell de Política Fiscal i Financera amb l'esperança que Hisenda flexibilitzi el seu dèficit.
De moment, el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha explicat just abans d'entrar que arriba amb actitud constructiva i s'ha mostrat també partidari que les autonomies en conjunt assumeixin un terç del dèficit públic que Brussel·les fixi per Espanya. Mas-Colell també defensa que els percentatges de dèficit siguin diferents segons cada autonomia. En aquest nou Consell de Política Fiscal i Financera, la Generalitat tindrà l'oportunitat de saber si el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, té pensat finalment rectificar els objectius de dèficit en funció de les particularitats, doncs, de cada comunitat autònoma. De fet, es crearà un grup de treball per estudiar aquests objectius diferenciats. El Consell també servirà per començar a discutir un nou sistema de finançament d'aquestes autonomies.
Sí, jo, així una miqueta en plan de broma, celebro que el ministre s'hagi apuntat al carro del federalisme simètric, no? Perquè
sí, d'alguna manera...
Exacte, no? Si veritablement al final consideren que hi ha comunitats que es poden endeutar més que unes altres, podríem estar parlant de simetria, no?, dins del sistema. Per tant, jo, ja és una cosa que em sembla bé. Després haurem de veure com és aquesta simetria, perquè, clar, el Partit Popular també governa gairebé totes les comunitats d'Espanya, no? Però, bueno, bromes a part, el que és una... Bueno, d'una banda, el fet de que el límit estiguin al 0,7 ja és un drama, ho hem parlat algun cop aquí sobre el tipus de política que s'està fent, i per tant el poder ampliar aquest límit, doncs, benvingut sigui, no? Però el que jo vull dir és que, a més, això respon a una distorsió de base que ja tenim en el sistema, no? I que és que si jo, no sé si ho he dit algun cop, però bueno, ho he comentat, ja és un drama, ja és un veritable drama, des del punt de vista financer del país, que siguin les autonomies les que gastin i l'Estat el que ingressi, i això ja, d'entrada, és una distorsió que genera molts problemes després a l'hora de gestionar els recursos públics. Bueno, això també fa palès que hi ha una distorsió en la forma en com s'està gastant, no? En el sentit de que no pot ser que les comunitats autònomes estiguin suportant l'ajustament més sever, no? Quan, a més, són les comunitats autònomes les que suporten les despeses de sanitat i educació, no? Per tant, ostres, jo celebro que el conseller vagi amb una actitud constructiva. No sé si tinc molta esperança, però aquí tothom al final acaba arrimando l'agua a su molino, no? I veurem què surt d'aquesta reunió, però no sé, ja ho veurem.
Clar, sí, que d'alguna manera, bé, l'economia consisteix en que una mateixa, doncs, fas els pressupost per casa teva, no? Una petita economia, el pressupost de casa teva, si t'estan marcant el pressupost des d'una altra casa, és molt difícil ajustar, no? Com bé deies, Dani, aquests ingressos i despeses.
Sí,
i però... més com quan els puntals són sanitat i educació.
Sí. I sobretot això, no? Que el que no pot ser és que la retallada més gran vagi de la part de l'Estat que més gasta, no? L'Estat s'ha aprofitat i com té la clau d'aquest repartiment dels límits de la despesa, doncs s'està deixant la millor part per ell, sense tenir en compte que els problemes socials que això genera, no? Potser seria més convenient que els ajustaments més severs anessin clar, per això deia, no? Que és complicada la negociació perquè aquí cadascú...
Clar, tira cap a casa seva.
Exacte.
Tot i així, tu creus que aquest missatge que avui coneixíem del ministre Montoro el veus més polític o bé que anava en sèrio? Que revisarien i crearien aquestes comissions?
Jo crec que va en sèrio perquè la situació és insostenible. Sincerament. O sigui, jo crec que no tenen més remei que apretar una mica més. O sigui, afluixar una mica més en aquest cas.
Bé, doncs estarem a la guait, Sara, de tot el que doni de si aquest Consell de Política Fiscal i Financera que deu estar a punt d'acabar a Madrid. Repassem altres notícies del dia. Avui les repassem amb Dani Duro, ell és assessor fiscal. El portaveu de Convergència i Unió, mira, no marxem de Madrid, perquè Josep Antoni Duran i Lleida ha expressat avui la seva voluntat de refer els ponts de diàleg amb el govern de Mariano Rajoy.
Doncs sí, ho ha dit en un esmorzar, precisament, com deies, a Madrid, davant la presència, entre d'altres, de la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santa Maria i també del ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo. Pel que fa al pacte d'estabilitat parlamentària entre Convergència i Unió i Esquerra, Duran s'ha mostrat convençut que els republicans s'aniran distanciant gradualment de la federació.
Bé, a veure, és que...
Què ha passat aquí?
Em fa molta gràcia que es parli de recuperar els ponts, no? I és que jo crec que els ponts aquests no s'haurien d'haver trencat, almenys encara, no? Perquè el que no podia ser és que el tema sobiranista es despatxés entre el senyor Mas i el senyor Rajoy en un esmorzar i en mitja hora ventilessin en una reunió que l'acord era impossible. Vull dir, és que, miri, hem començat malament ja des del principi. Per tant, està molt bé el de voler tendir aquests ponts un altre cop, però és que jo crec que no era el moment de trencar-los, aquests ponts. Vull dir, primer s'hauria d'haver intentat
El que passa és que van primar els interessos electorals i l'interès en adelantar unes eleccions i el convertir unes eleccions plebiscitàries i tot el que va passar, no? Bueno, tot el que sigui tendir ponts, doncs benvingut sigui, però també se'ls ha de recordar que aquestes situacions han portat ells.
Això ho ha dit Josep Antoni Duran i Lleida avui en una conferència, en un esmorzar a Madrid davant de Soraya Sáenz de Santa Maria, del ministre d'Afers Exteriors...
No sé com li sentarà Esquerra, això.
Mira, doncs Dani, Esquerra vol saber si Duran parla en boca de Mas o no. Tu què creus?
Home, Duran sempre ha parlat per boca d'ell, no? El que passa és que un cop parla Duran, doncs després, clar, la gent ha de posicionar-se i, per tant, tampoc poden distanciar-se molt els uns dels altres. El que passa és que ja hem vist tensions importants dins de la federació i no m'estranyaria que aquesta tornés a ser una. No?
El Fred Bosch, el republicà Fred Bosch, doncs ha demanat aclarir si el president Artur Mas està d'acord en els matisos que han canviat, bé, presumptament han canviat d'aquest full de ruta de Convergència i Unió. Tu creus que canviaran més?
Doncs depèn el que aguanti Esquerra, perquè és qui té la clau aquí al govern, no? A veure, és que el gir, jo m'agrada recordar-ho, perquè és que jo he sentit l'anterior portaveu del govern de la Generalitat parlant de, fins i tot, una declaració unilateral d'independència per part del Parlament de Catalunya després de les últimes eleccions. Això es va dir.
Vull dir, és que, i s'ha dit, s'ha continuat dient.
El gir és impressionant, no? Jo en aquest sentit, ostres, pues, què vols que et digui? Em sembla encertat el gir, perquè jo sempre he pensat que iniciar un procés d'independència com s'estava iniciant és totalment infructuós i trencador i no ens porta a cap lloc, no? El que passa és que també ara és hora de que aquesta gent doni explicacions de per què ens han portat per aquest camí en aquest temps, no?
Tot i així, tu no creus que la gent ja està cansada? Bé, veus aquestes reunions que no treuen fruit, que no surt res, no? Per exemple, la reunió d'avui del Consell de Política Fiscal i Financera, que
bueno,
surt...
Però és que no és el mateix, és que la independència d'un territori de l'estat espanyol...
Però hi ha molta gent que no es considerava independent, però que després dels últims esdeveniments...
Sí, sí. No, si jo no qüestiono... El que qüestiono és el camí, no?
El camí per arribar-hi.
Sí, a Escòcia han estat anys pactant la pregunta.
Doncs vinga, va, parlem d'Escòcia. Dani, ara que ho comentaves, perquè el primer ministre escocès, Alex Salmond, ha anunciat avui la data per la consulta no compareixença al Parlament Autònom.
Doncs i Salmond ha fixat al calendari la data del 18 de setembre de l'any vinent, del 2014, i ha dit que serà un dia històric perquè els escocesos decidiran sobre el seu futur. La pregunta de la consulta independentista a Escòcia serà: hauria de ser Escòcia un país independent?
Doncs és la pregunta, jo penso que és la pregunta que s'ha de fer. I aquí s'ha parlat molt per sobre, de la pregunta i de si som un estat dins d'Europa, de si tal, de si qual. Miri, escolti, la pregunta ha de ser aquesta. Vol ser un estat independent. Lo d'Europa ja és una cosa que no depèn de nosaltres. Jo el que vull que em preguntin és el que vull que fem amb nosaltres, no? El que no depèn de nosaltres, doncs ja vindrà després, no? Bé, el que t'estava dient, a Escòcia porten un procés de molts anys, han trigat anys a pactar la pregunta, han trigat anys a establir la data, han trigat anys... I que ho volíem fer tot. Jo, fins i tot des del punt de vista, si fos independentista, jo crec que no és gens favorable per l'independentisme fer una consulta el 2014. Jo crec que no tenim elements suficients com per prendre aquesta decisió. I una cosa és parlar d'independentisme fent un cafè i una altra cosa és saber les conseqüències que tindrà un procés d'aquest tipus, no? En molts àmbits, què passarà amb el deute públic, què passarà amb les pensions, què passarà amb tantes i tantes coses, amb les inversions de l'Estat a Catalunya, les haurem de pagar, no les haurem de pagar... Bé, és que hi ha tantes coses a saber per prendre aquesta decisió, perquè al final, qui no té un sentiment nacionalista, jo no el tinc, la veritat, no el tinc, qui no té un sentiment nacionalista, al final ha de fer ha de fer una reflexió pràctica. Vull dir, m'estarà bé la nova situació o no m'estarà bé? I a on ens porta aquest procés? No?
Uh-huh. Per tant, Dani, tu el que dius és que potser la gent independentista està preparada de cor, però no de cap. D'alguna manera, no? Que potser el cor
no
pot tirar pel nacionalisme sempre, però
tot i
així...
Hi ha masses incerteses, masses. I la campanya del no no ha començat, Però hi haurà una campanya del no. I hi haurà gent molt poderosa que farà una campanya pel no a la independència. Mm. Vull dir, la gestió que s'ha fet d'aquest sentiment, no? Que hi ha hagut una barreja de sentiments d'indignació, de maltractament envers la resta de l'Estat, s'ha fet una gestió, jo crec que força irresponsable, de sentiments molt, molt, molt comprensibles i molt legítims de la ciutadania, no?
Dani, ara que estem parlant de coses així passionals, no? Et sembla si fem una aturada? Perquè el David Bueno ens parla de música del grup L'Exambustó. David, molt bona tarda.
Hola, què tal, Mercè? Molt bona tarda. Doncs avui parlem d'un festival que comença aquest any amb la seva primera edició, però que de ben segur li espera un llarg futur. Entre els grups que participen hi haurà un que té cançons com aquesta. A veure si sabeu de qui es tracta. Escolteu.
Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.
És L'Exambustó i presentarà el seu disc a l'estrena d'aquest nou festival que acollirà la ciutat de Girona de l'11 al 21 d'abril. En ell s'estrenaran les propostes més esperades de l'any, com la de L'Exambustó, però el fet és que durant els 11 dies que durarà hi haurà prop de 50 concerts, la majoria presentacions en primícia, que ompliran els diferents escenaris de la ciutat. L'Auditori, el Teatre Municipal, l'Auditori de la Casa de la Cultura, la Sala Turmins, la Planeta i molts més espais acolliran tant concerts d'alguns dels grups més destacats del panorama musical com de altres de grups novells. Es combinarà també la música amb xerrades i debats sobre diferents temàtiques del sector. A banda de L'Exambustó, si mirem altres grups o propostes que passaran per Girona, també trobem la dels Miralls de Dylan, en Gerard Quintana, Jordi Batiste i Pascal Comalade, que pretenen recuperar cançons d'aquest gran cantant com era Bob Dylan, però traduïdes al català. A més, també seran els Catarres, amb el seu nou disc, Maria del Mar Bonet, la cantautora de Bet, que farà un avanç del seu quart disc, i molts altres.
Ja toco un pacient discret.
I és que en el festival no hi faltarà tampoc atenció, Cesc Freixas, en un concert amb molts convidats, Xerim Arasté, Blaumut, Quart Primera, el Petit de Calerit, o Albert Pla, amb el seu espectacle i tot un seguit de propostes pensades per als més petits, amb l'objectiu d'acollir tot tipus de públics. Recordeu, serà de l'11 al 21 d'abril a la ciutat de Girona. Les entrades ja són a la venda, no hi falteu.
Per cert, David Bueno, que estrena aquest cap de setmana un programa a Ràdio Estel tot musicat. No us ho perdeu. Dani Duro, assessor fiscal. Tenim, un minut i mig per parlar d'Oriol Pujol i Ferrusola. Avui el pare Pujol, Jordi Pujol, ha dit que es creu el seu fill.
Bé, em sembla molt bé una qüestió comprensible en el seu pare. Home, jo de tota aquesta història, breument, perquè em sembla que tenim molt poc temps, el que més m'empipa de tot això és que aquests diputats que creuen que una imputació és motiu suficient per deixar un càrrec orgànic dins del partit i en canvi no creuen que és suficient deixar l'acte de diputat al Parlament de Catalunya. Jo crec que és una falta de respecte als electors descomunal. O sigui, el missatge que ens donen és la meva responsabilitat, la meva responsabilitat m'impedeix tenir un càrrec al partit, però m'impedeix ser diputat. I això jo crec que el missatge que donen és realment lamentable, no?
Uh-huh. Dani Duro, assessor fiscal, moltíssimes gràcies per haver compartit les notícies d'aquest dijous amb el 2 d'avui. Ens farem un altre dia, Dani. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb Carla Gràcia i Plusvàlua i a Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Que vagi bé, fins demà.
Bona nit.